Pep Noguer arriba al suplement aborda l'Arca de Noguer.
Avui un Arca de Noguer, Pep Noguer, bon dia i bona hora.
Hola, molt bones, adéu, vagi bé, adéu.
Sí, ja estem, no? Tenim l'actualitat com la tenim, em sap greu, Pep, però és que avui la cosa... En qualsevol cas, vens molt, molt ben acompanyat d'un llibre. L'Odissea culinària és un llibre que acaben de publicar l'Enric Herce i el Jaume Fàbrega. Bon dia i benvinguts a tots dos.
Bon dia.
Com esteu?
Molt bé.
Realment, cuinar és una odissea, no entenc? O què? És aquesta la conclusió?
Home, seria... Cuinar és una odissea sempre, però és una odissea agradable i necessària.
I un viatge, més que mai.
Exacte. També és en el sentit del viatge. És un viatge per tota la Mediterrània i remom una mica aquell famós viatge cap a Ítaca.
Viatges per la gastronomia de la Mediterrània, l'Odissea culinària de l'Enric Herce i el Jaume Fàbrega, tot un clàssic de la gastronomia catalana, eh, Pep?
Home, i a més aquí s'ajunten dues coses molt bones. Una és la litúrgia i l'altra és la gastronomia, és el plat. I és que amb qualsevol plat hi ha molta història. En Joan Roca una vegada va dir que la cuina és un llenguatge per explicar històries i vosaltres és el que heu fet aquest llibre, no?
Sí, de certa manera, sí.
És veritat.
Sí. Bé, l'Enric és el cuiner, que a més és un gran cuiner, jo sempre he dit que és dels primers cuiners de Catalunya.
Això ho gravava, Enric.
Sí, no, jo dic, i és veritat, perquè els que hem menjat els plats que cuina, que són fantàstics, sap fer cuina clàssica, cuina actual, però a més hi ha aquest costat d'aventura. És a dir, que cada plat que proposa l'Enric, doncs hi ha l'aventura de com jo, com a viatger, que m'hi he passat uns 30 anys viatjant per tota la Mediterrània, doncs l'experiència que vaig tenir personalment amb aquest plat. Normalment a les cases, no als restaurants.
Escolteu, i tota la Mediterrània és igual de rica gastronòmicament?
Jo diria que sí. Home, a veure, hi ha cuines més riques. Per exemple, per mi la primera cuina de la Mediterrània, inclús del món, pràcticament, si exceptuem les xineses o la turca. És a dir, la cuina turca, ella sola, és ja tot un univers.
Clar, o sigui, que podríem tenir que la cuina turca seria gran part de tota aquesta cuina que tenim,
sí,
aquesta part del continent?
Jo quan vaig fer una enciclopèdia de cuina mediterrània i una del món, vaig començar per Turquia. Perquè Turquia resumeix la influència xinesa a través de la ruta de la seda, que varen arribar plats de la Xina, la influència de la cuina clàssica grega. Ells són els hereus i no els grecs, curiosament. Si us dius el grec s'emprenyen molt, però bé, és la veritat. I també de la cuina persa, que és el gran sistema de la cuina de l'antiguitat, juntament amb la grega. I a més la cuina àrab, a través de l'imperi otomà.
Tot això, totes aquestes experiències gastronòmiques, tots aquests plats que ens proposes, són a través dels viatges que ha fet el Jaume, no?
Sí, d'alguna manera. El llibre està escrit en viatges, com es diu el subtítol, Viatges per la gastronomia, i està escrit en forma de viatges. Són 6 viatges diferents, viatges geogràfics i viatges gastronòmics.
I aventures i peripècies i experiències que li han passat al Jaume, no? Algunes rocambolesques, no? Com, per exemple, què va passar a Xipre, Jaume?
A Xipre anava a buscar receptes a la part grega, ja ho havia aconseguit, inclús amb sorpreses com descobrir que fan un dolç català, que ells no saben que és d'origen català, que és la flaona de l'Empordà. Wow. Doncs a Xipre ho fan per Setmana Santa. Però llavors havia d'anar a la part turca, que és complicat, perquè només és reconeguda aquesta part turca com a estat per Turquia. Jo ja sabia, estava preparat, sabent que era complicat, i és el que va passar. És a dir, em vaig sentir dos policies al costat, una a cada costat, em varen retenir el passaport, em varen pujar amb una avioneta i em varen portar amb una presó d'Ankara. Però com que jo ja el tenia previst, mentalment estava preparat pel que podia passar, doncs mira, tampoc.
Clar, després hi ha una cosa que és que a gran part de la Mediterrània a vegades parlem o no expliquem bé, no? Per exemple, tota la vessant àrab, hi ha molta diferència de cuines àrabs, no?
Sí, bé, jo diria, a veure, més que cuina àrab, cuina de matriu islàmica, que és més important, el concepte, perquè la religió en aquest cas marca molt. I això és el que desfà totalment, jo al llibre ho explico, la idea de dieta mediterrània, que no existeix. És un mite biomèdic, Això només s'ho creu a Generalitat de Catalunya, que hi ha dieta
mediterrània. Això m'agrada. Què vol dir que la dieta mediterrània
no existeix? No, esclar, que no existeix.
Què vol dir que això no
s'ho creu? Hi ha cultura que són les cuines.
No tenim encara una conselleria de gastronomia, tot i que, bueno, el Pep Noguer s'hi podria postular, però...
No, a veure, hi ha cuines mediterrànies, que això representa la cultura, Dieta és un concepte eteri que, si veiem la història de com es va inventar, era un senyor que es deia en Saukeis, que va anar a Xipre a la guerra, o així menjava molt malament perquè era la postguerra, i ell va confondre menjar fresh food, com explica, amb una suposada dieta mediterrània, que no existeix, en absolut. Això és un invent, és un mite biomèdic.
Clar, I tu, Enric, per exemple, que has agafat aquests 6 viatges i els has posat a la cassola, quina és la cuina que t'ha agradat més? Ara no em diguis la cuina, diguem-ne, de la vessant dels Països Catalans,
La cuina catalana, i dintre de la cuina catalana l'empordanesa.
Home, doncs mira, ja has concretat-ho molt.
Home, ja diuen que la cuina empordanesa és una mena de síntesi de la cuina catalana, no? Jo l'he tingut més fàcil que en Jaume. En Jaume ha tingut que viatjar per tots els països... Per fer...
Ui, sí, quin problema,
La seva part del llibre l'ha tingut que patir en pròpia carn. Jo m'he limitat, entre cometes, a fer els 6 menús. Cada menú és un viatge de 6 països diferents, un plat de cada país, i he buscat les receptes per composar els menús, que les he fet, les he cuinat...
Exacte.
I he adequat les receptes perquè la gent les pugui fer a casa seva amb facilitat.
El viatge a Algèria tampoc va ser del tot gratificant.
Sí, no. Bueno, Algèria, la gent és fantàstica, però el problema és que és un país que s'ha reisomitzat totalment, i la vida quotidiana és dificilíssima. No recomanaria ningú que hi anés, francament, perquè pels turistes és duríssim.
Van segrestar, això? Com
sí, va? També. Va ser un segrest exprés. Sí, doncs, i aquí hi ha un testimoni que he portat, que ho podria explicar. Va acabar bé.
Sí, van fer com un assalt i...
Sí, i va acabar bé, afortunadament.
Molt bé, no entrem en detalls.
No entrem en detalls.
És un tema espinós.
Sí, ja us explicarem algun altre dia, en tot cas.
Molt bé, pots fer un altre llibre.
Escolta, sí, i de tots els productes que, diguem-ne, que tenim en aquesta odissea culinària, quin creieu que és el producte que engloba més aquesta odissea?
La ceba. Començant per la cuina catalana, que hi ha una dita que diu la cuina catalana sempre comença per una ceba, però a més, sempre que parlem en qualsevol cuina mediterrània, sobretot la turca, que és la que potser s'assembla més a la catalana i empordanesa. Paradoxalment, perquè la gent assimila la Turquia una cosa àrab oriental. No, fan els sabors de la cuina turca, poc especiats, malgrat el tòpic, excepte les zones de frontera, és molt semblant a la cuina catalana. I a la cuina turca, sempre que es fa en salses, parteix d'una ceba, també.
La ceba és el principi de la cuina catalana, del sofregit, i de quasi totes les salses que puguem fer.
I la tècnica, quina seria, diguem-ne, la tècnica que diríeu que és més globalitzada?
Bueno, la globalitzada és un sofregit relativament senzill, de 10-15 minuts. Però a l'Empordà, com que són tan especials, al Baix Empordà, han inventat el sofregit més increïble del món, que pot durar 4 hores, de ceba autocaramelitzada, sense sucre, perquè hi ha cuiners que a vegades diuen és que s'hi posa sucre. No, una ceba que es caramelitza per fer arrossos i altres plats, i això realment és el sofregit, jo diria, més especial de tot el món. Havien de ser empordanesos, clar.
Però, per exemple, per coure les carns, per coure els peixos, el concepte de la brasa, que ara està tan de moda, diguem-ne, que s'ha posat els últims anys, hi és a tota la Mediterrània, la brasa, d'una manera o d'una altra?
Sí, tant. Jo diria que és la tècnica fonamental. El que passa en conceptes diferents. Per exemple, en totes les cuines àrabs i turques, per exemple, aquí allò que en diguem costella de xai no existeix. Només existeix a Algèria per influència valenciana. Però no existeix. Per tant, el tall és diferent. Però sí que fan, la idea d'aquestes cuines és el xix kebab. És a dir, o enfilall de carn o peixos, també, perquè també ho fan amb peix, tallat a cubs.
Realment, el primer viatge, ara estic veient aquí, amb Malta, puré de faves, Catalunya, esqueixada de bacallà, Itàlia, lasanya de patates a la putanesca, França, sopa de peix a l'estil de Marsella, Grècia, figues al forn. Realment, per començar...
He de dir que... És un menú composat en cada menú de 7 països diferents, però no sempre tots els països que surten als menús són països políticament...
I quina és la Mediterrània més dolça?
Jo crec que és justament... Tornem a Turquia. Turquia i els països àrabs. Ells són molt de dolços. Pastisseria turca, jo crec que és de les primeres del món. Ells van inventar la pasta de full. Això que ara el cuiner es diu
fruita seca, no?
Sí, fruita seca, també. Els torrons, massapans, tot això ve de Turquia.
Doncs mira, jo crec que m'hauràs de convidar a Turquia aquest Nadal.
O fan plats que es feien a Catalunya a l'edat mitjana, com el menjar blanc, plats semblants a la crema catalana, Inclús hi ha restaurants especialitzats que només vas a menjar aquest tipus de pans dolços.
Al final ens semblem molt tots. No?
Pep Noguer, Jaume Fàbrega, Enric Erce, moltes gràcies per haver-nos acompanyat a tots tres avui al suplement.
Mira, ara m'han fet venir ganes de parlar de ceba.
Doncs ara anem a dinar. Espera que surt el patrocini, no marxis, Noguer.
Si per Nadal vols donar la campanada i deixar els teus convidats bocabadats, descobreix C-Life, la línia de cosmacèutica avançada exclusiva de Condis que aconsegueix un màxim efecte antiedat. Amb C-Life, presumeix de salut i bellesa a la teva pell. Ara, per estar guap aquestes festes, pensa en Condis i l'encertaràs.